amb tot el bo que això suposa per als nostres pobles. A més, el govern provincial ha adjudicat en Junta de Govern les obres de col·lector d'aigües residuals des de Borriol fins a l'estació depuradora de Castelló. El govern provincial dona llum verda que s'inicie quan abans millor l'execució d'una actuació que s'ha adjudicat amb un pressupost de quasi 2 milions d'euros i un termini d'execució de les obres de 9 mesos. La voluntat de la Diputació amb aquesta important obra sempre ha sigut agilitzar al màxim el complex procés administratiu que ha seguit per a poder fer-la realitat i amb això solventar l'important problema d'abocadors residuals que té el municipi de Borriol. Repassem actualitat d'altres municipis. Ens aturem a parlar de Nules, que concedeix per primera vegada beques de transport escolar als estudiants de la localitat que cursen ensenyaments universitaris oficials, cicles formatius de grau mitjà o superior o estudis de música o dansa i que, per tant, tenen que desplaçar-se a centres situats fora de la població. La finalitat d'aquesta iniciativa és contribuir amb els costos que el transport genera a les famílies dels alumnes residents al municipi de Nules que es troben estudiant fora i obligatòriament han de desplaçar-se per assistir a classe. En concret, s'han acollit a la convocatòria feta per l'Ajuntament més d'un centenar d'estudiants i es beneficiaran de la mateixa 96, ja que la resta s'han tingut que excloure per presentar la documentació fora de termini. I a Almassora arriben les terceres jornades de l'arròs i la taronja, que obriran al públic les cuines de tres grans xefs castellonencs. El Show Cookings, que cada vegada programa el consistori durant els caps de setmana d'aquesta campanya, tindrà lloc enguany els divendres 16, 23 i 30 de novembre i es realitzaran al Mercat Central, on els assistents podran prendre bona nota de com preparar tres receptes innovadores amb arròs com a ingredient estrella. La primera, compartir els trucs del seu arròs amb fesols i naps, serà la xef Balbicano, responsable de cuina del restaurant Casa Ravitas de Nules. Repassem ara actualitat municipal, concretament comencem parlant de l'oposició. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha tilat de fracàs l'ocurrència del bar amb ànex del Molí la Vila, després de conèixer-se que cap empresa ha concursat per a licitar el projecte. Aquest fet denota dues coses, segons Vicent. La primera, que el pressupost és tan ajustat que cap empresa s'ha atrevit, ja que probablement després li tocaria posar diners, o que la idea és tan rocambolesca que directament ni se'l plantegen. Per a Vicent, això demostra que l'equip de govern no té diners perquè no volen posat, donat que destinen a despropòsits com aquest projecte que va a costar a l'Ajuntament mig milió d'euros. I del 14 al 16 de novembre, al Centre de Congressos, Fires i Trobades, s'acollirà la tercera edició de la primera Fira de Transferència de Coneixement Científic i Tecnològic de la Comunitat Valenciana. Destaca que es celebra de manera bienal, continua amb la seva aposta per la innovació i la millora de la competitivitat, aquesta vegada amb la introducció d'un nou format, les taules de reptes. La fira està organitzada per l'Ajuntament de Vila-real i la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l'Universitat Jaume I. L'objectiu de les taules de reptes és seguir promovent la transferència de coneixement per publicar un informe en el qual els destinen es parlen temes més sensibles i que requereixen més esforç, per part dels agents implicats en la innovació al nostre territori. El propòsit d'aquesta dinàmica de treball és trobar possibles solucions a través de les sinergies que es puguen generar entre empresaris, investigadors i estudiants. I avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Territori, Emilio Virol, per a parlar sobre el projecte de la rotonda que es construirà a l'encreuament dels carrers de l'Encarnació i el camí vell d'Onda Castelló. Escoltem les paraules d'Oviol.
Sí. Com saben vostès, farà aproximadament un any i mig, l'Ajuntament va decidir que en dos encreuaments importants al nord i al sud de la ciutat era indispensable per motius de seguretat, per motius de donar-li una major funcionalitat al trànsit. Crear dos rotondes que solventaren problemes d'accidentalitat, dignificaren l'entrada i l'eixida de la ciutat i solventaren molts problemes de mobilitat, de trànsit.
Aquest encreuament té una freqüència de camions elevada i per això s'ha de buscar una solució.
Està a la vora d'un important polígon industrial de la ciutat, és marge mitger d'una empresa multinacional que, a més, en els últims mesos ha tingut importants ampliacions i, per tant, este encreuament, i sobretot en esta cara d'ací, és un encreuament amb una freqüència de camions elevada. Uns camions que normalment tenien dificultats, evidentment ací era absolutament impossible girar, i aleshores havien d'anar-se'n cap on pogueren, normalment a la dreta, fins a la campa que té la empresa que els estava comentant, i després tornar. No? Per tant, entrant cap a bona part del barri de Santa Quitèria, del barri d'Encarnació, i creant problemes i sobretot perillositat. D'esta manera, els camions podran pegar la volta d'una manera suficient, no vaig a dir còmoda, perquè aquest diuen que és apropiar 25 cases, no? Però d'una manera suficient i d'acord amb els mínims de seguretat.
Finalment, el regidor de Territori explica en què consistirà aquest projecte.
Aquí el pressupost està en l'any 2018, com has de dir, exactament són 92.000 euros, per entendre-nos, IVA inclòs, que el pla d'execució seran aproximadament 3 mesos i que, d'una manera genèrica i per tal d'explicar-los, bueno, entre altres coses, enderrocarem la casa. Lògicament, reposarem i millorarem totes les conduccions, telefònica, xarxa de recs. Se crearan els passos de peatons accessibles en els 4 cantons. I en la zona central es crearà una rotonda amb una superfície de rodament perfectament alineada. No serà una rotonda, per tant, ajardinada, sinó que serà una rotonda que els camions, els vehicles, puguen tindre una bona pestanya de solapament i de superfície rodada. És a dir, aquesta superfície que vostès veuen així en roget serà perfectament rodable.
I fins ací el repàs per l'actualitat política provincial i local. Arribem a la 1:14 minuts del migdia, una mínima pausa, i ens anem a parlar de tradicions.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. D'ací uns dies es commemorarà aquesta festivitat dels músics. Ací a la localitat hi ha molta tradició musical. moltes formacions dedicades a la música. La Lira pot ser, diguem, l'epicentre, no? Perquè és la banda de la localitat. Però anem a parlar també de la vessant històrica, cultural, inclús també alguna pincellada aixina curiosa respecte a l'origen, no? de Santa Cecília com a patrona dels músics. Per això ens acompanya, com cada setmana, el regidor de Tradicions, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem de Santa Cecília, que òbviament és la patrona dels músics, però ens comentava que va ser per error, no? Que va ser una errada la que va fer que fora, diguem, la representant o la patrona.
Sí, és un error precisament en una traducció de les actes que se llegien sobre la vida de la santa. Com sabeu que m'he dedicat molt de temps a la traducció, vos ho dic. Al principi de la frase en llatí, dia «cantendibus organis caecilia domino de cantava tickens», etc. No? I este organis, doncs, els traductors ho interpreten com a instrument musical, però en realitat el que estava parlant és d'una manxa, que és el que en castellà es diu fuelle, que és el que s'utilitza, o un instrument paregut al que s'utilitza per a tornar a la vida les brases, no? Quan està el foc apagant-se en l'aire, el revivim, no? I aleshores, en realitat, el que era este organis era un instrument de tortura. Però jo crec que com tot això va crear tota una tradició, que Santa Cecília era la patrona de la música i ja està, doncs en el segle XVI, a finals, el papa Gregori XII la canonitza i li assigna definitivament el patronatge de la música. Una vegada ja teníem tota una tradició de més de 1000 anys, perquè és una patrona, és una santa, màrtir, verge, que es discutís si és del segle II o el segle III, no, els especialistes no s'acaben de posar d'acord, fins i tot hi ha qui posa en tela de juí la mateixa existència de la santa, però en definitiva és que tot el solatge que ha anat dissant i sa tradició, doncs atribuïs que és el dia al capdavall dels músics i que és la patrona.
També ens agradaria saber, perquè ho ha portat preparat, l'origen, no?, del nom, o què significa Santa Cecília.
Bé, ve del llatí caecilia, que es podria traduir com a cegueta o petita cega, perquè ve de caecus, que vol dir sec, i ilus, que és el diminutiu, no? Com sabeu que en aragonès diuen illo, no? En llatí era ilus, i l'aragonès el que és molt, molt fidel en isellatí, no? I aleshores això dona moltes variants, no?, del nom. Sabem, per exemple, que ve Ísia en gallec, Cèsia en asturleonès, en euskera Cecili o Coiquille, no sé si teniu alguna amiga que li hagin posat aquest nom, i ja sabeu que les Celes i les Cecílies és una variant del mateix nom, per tant, les felicitem a totes des d'ací.
Doncs encara que falta una miqueta, felicitades queden, però també n'hi ha altres aspectes curiosos, no?, relacionats en aquesta figura, i també, per exemple, pues, algunes dites, que és, òbviament, la música, ens ha deixat molta empremta i, òbviament, s'aprofiten.
Bé, Santa Cecília, d'una banda, anuncia l'Advent, no?, perquè d'ací poquet també sabeu que ve Santa Caterina i aquestes santes el que fan és anunciar l'Advent, per això hi ha una dita que diu Santa Cecília clara, tot l'Advent emborbollada. I l'altra, que sempre ens parla de l'agricultura, com a vegades hem comentat, és quan Santa Cecília veges arribar, planta el favar, perquè és, bé, hi ha variants diverses de faves que se planten més pront i més tard, però les pròpies d'ací, doncs això, quan la veges arribar, és a dir, ja l'haurien d'haver plantat fa unes setmanes, planta el favar.
Sí, que com sempre també els sants que marquen el calendari, i no sabem si alguna coseta més respecte a la figura de la patrona dels músics a ressaltar.
Sí, Santa Cecília, la seva història va acompanyada de moltíssimes conversions, moltíssima gent al seu voltant es convertia, i per això la van torturar de diverses maneres, fins que finalment van acabar amb ella, no? És una de les màrtirs verges, típiques d'altra banda dels primers segles, i que, com hem dit, el seu martiri finalment, que va ser tallant-li el cap, va ser el 22 de novembre, és per això que és el dia de la santa, però nosaltres en realitat ho fem el diumenge anterior, el diumenge més pròxim, 18 de novembre, que és quan tenim tot el seguit de programació que ja coneixeu d'altres anys, i que comença a les 8 amb una diana musical, ja el dia 18, diumenge, ja A primera hora no vos assusteu, no vos esglaieu, ja sentireu la música, perquè és la patrona dels músics. Després, a les 10:30, ja ve la concentració de veïns, autoritats, amics, qui vulga, a la plaça de la Vila enguany. Altres vegades ho hem fet des dels 13, però enguany ho fem des de la plaça de la Vila. A les 11 n'hi ha una missa de Santa Cecília, cantada, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, en aquest cas per la Coral Sant Jaume i l'Orquestra Supramúsica, i ho dirigís Alfredo Sanz. Després d'iniciar el Raval, doncs, com altres anys, com en altres ocasions, fa uns balls, i uns balls típics, tradicionals, nostres, que us convide també a que els veieu, perquè és un moment idoni per això. És el dia d'ells, és el dia dels músics i dels balls i tot el que acompanya la música, no? I així anem en processó, ara sí, fins als 13, que són els que la custodien. Així, evidentment, participen tots els que estan compromesos amb la música de la ciutat de Vila-real. I prèviament demane perdó perquè ho tinc en el cap, però crec que això, bombos i tambors, l'orquestra Polsic Pua, l'Anguila, el Conservatori Mestre Goterris com a tal, l'Associació Musical Virgen de Gràcia, que crec que aquest dia tenen l'agenda una miqueta apreta perquè també van a la parròquia dels Sants Evangelistes a col·laborar amb altres actes, però suposo que només puguen, ràpidament se'n vindran i s'uniran. I moltíssims, moltíssims més. I d'alguna manera som una terra de músics, som una terra de bandes i, per tant, hem de celebrar este dia com toca, com cal.
Així que encara que no és esta setmana, és la vinent, ara expliquem també perquè ho hem fet aquesta setmana, però si parlem amb la gent de la Lira, tenen el concert, es queden sense invitació rapidíssim, encara que fan, crec que enguany, doble actuació, així que per això ho hem comentat, tot i que se celebra este diumenge, no, el vinent, el dia 18.
Exacte, se celebra el dia 18, i també perquè al final, si no, se'ns muntaria tot, després ve Santa Cecília i després venen altres coses, i aleshores és l'única manera de solucionar el calendari. Així que tenim moltes activitats a Vila-real, com sempre, som una ciutat amb molta vida en tradicions, i per tant, no només convidem a la gent de Vila-real, sinó a la gent de les comarques d'ací al voltant, que vinga, que acudisca i que gaudisca d'este dia.
Un regidor, com sempre, moltíssimes gràcies i parlem d'ací uns dies.
Moltes gràcies.
I ja hem escoltat una primera part respecte a la patrona dels músics, us ho ha explicat el regidor de Tradicions, Santi Cortés, i anem a parlar amb la gent de la Lira, de la Unió Musical de la localitat, per tal de saber una miqueta d'ells també com viuen aquesta festivitat i quins són els actes que han previst amb motiu d'aquesta efemèride. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic al president de la Unió Musical de la Lira, Enric Portalés. Molt bon dia.
Hola, bona vesprada.
Estem parlant d'aquesta jornada, no? La de Santa Cecília, que suposem que per a vosaltres doncs és molt especial.
Sí, per a nosaltres el mes de novembre en general és un mes molt especial i molt esperat a la vegada, no? L'altre dia vaig escriure a la revista Poble i ja comentava que si preguntes a qualsevol músic pràcticament de tot el país te dirà que el mes de novembre és el preferit, no? I sí, justament per la patrona, i suposo que la patrona fa excusa per a que ens reunim més aquest mes i fem més festa durant aquest mes de novembre.
En aquest cas també vosaltres vos afegireu a aquesta commemoració, no? Sereu part destacada el dia 18, Santa Cecília és el 22, així es celebra el diumenge més proper, així que també estareu en aquesta jornada.
Sí, també estarem en la jornada de diumenge i, com tu dius, amb moltes altres associacions relacionades amb la música.
En aquest cas, una programació que ens agradaria saber vosaltres quina és la implicació que tindreu.
Per la nostra part, nosaltres comencem el dia ben pronte perquè aprofitem per fer una diana per els carrers de, més que del poble, però els que estan més pròxims a la nostra seu, i aprofitem sempre per a passar per la casa de Goterris, que sempre, bueno, ara ja no és una casa perquè és un solar, però bueno, on històricament estava la casa,
sí.
I fem sonar una marxa de la ciutat un poc en memòria d'aquest compositor, no? Del mestre. I després d'aquesta diana ens reunim amb els companys del Trull per a esmorzar als 13 i a partir d'ahir ja fem marxa, no? Fem la cercavila amb la patrona i tal per acompanyar-la a la missa. Després de la missa, que entrem els que volem o els que podem, tornem a treballar cap als 13 per acabar allí la processó.
Sí que una jornada completa, no, aquesta?
Una jornada completa, completa. I ja quan acabem tots aquests actes conjunts amb altres associacions i Corporació Municipal i tota la pesca, cada un, ja des de la lira, cada un a sa casa i arreglar-se perquè aprofitem el diumenge fem el dinar de l'associació, el dinar anual de l'associació. I això ja és el més festiu de tot l'any.
Ai, sí que també fer família, no?, amb la gent de la lira, perquè al final compartiu moltes hores junts i també cal fer-ho d'una forma més distreta.
Sí, al final no és assajar i tocar als passacarrers i concerts, també s'ha de fer un poc de vida lúdica i social, perquè al final és un poc la finalitat d'aquest tipus d'associacions, no? A més de dedicar-te al que és la música o cadascú, cada associació al que es dediqui, és un poc per a reunir-se i més que companys de faristol, ja podem dir que som una gran pandilla d'amics, no? Una gran família.
Companys de vida, no? També en aquest cas.
Sí.
No sabem, Enric, si altres localitats, també veïnes, que tenen molt arrelament amb les bandes, tenen o trien, no?, alguna figura aixina, diguem, la musa, no?, per exemple, on crec recordar que és el nom que ho fiquen. Així cap la possibilitat o és un planteig que es poguera triar aquesta figura?
La veritat és que des que jo estic en la Junta no s'ha parlat mai. Sí que quan veiem altres bandes que desfilen, diuen, nosaltres no tenim musa. Però no estic jo molt d'acord i personalment en esta figura de la musa, perquè me pareix un poc un no sé com dir-ho perquè no quede molt lleig, no? Però una cosificació de la dona que no soc molt partidari.
Bueno, però podríeu fer mixt, eh? Podríeu triar una parella de musos.
En aquest cas, si se proposarà i se farà una parella de musos, si hi hagués voluntaris a la banda que volgueren, sí, que volgueren representar, no hi hauria cap problema. Però tampoc s'ha donat mai el cas de ningú que s'hagi prestat voluntari, la veritat.
Pues bueno, si algú vol, no? Que ho llance, sí, a veure si el president agafa el guant i s'endavant la proposta. Ens has comentat, Enric, que heu previst per al dia 18, diguem la jornada més forta, però sí que és cert que uns dies abans teniu la cita esperada i que crec que ja a les xarxes socials la gent doncs va despertant l'interès.
Sí, hem intentat fer una promo un poc aixina més estudiada, per dir d'alguna manera, per crear un poc el cuquet ahir en la gent, i sí, ara ja és evident que, o sigui, la gent ja ho sap, que el concert que fem és un tribut a Queen, al grup britànic de rock, al mític grup, i bueno, ja està la gent preocupada per les entrades, per on s'arrepleguen, si valen diners, si no valen diners. Bé, primer, explicar que aquest any hem decidit fer dos concerts, perquè ja ha hagut altres anys que hi ha hagut gent que s'ha quedat fora de les butaques, i a més hem sigut un poc previsors en que serà un concert prou multitudinari per la temàtica que porta, no? Entonces farem, com he dit, a les 10 de la nit a la Vitòria i l'altre dissabte de 7 a les 7 i mitja de la vesprada. Per a les dues sessions fa falta tindre la invitació amb antelació i les invitacions es poden recollir a partir del pròxim dilluns, dia 12 de novembre, si no m'equivoque, en l'àrea de les oficines de l'Auditori de Cultura. Allí repartiran les entrades, un màxim, no sé quin màxim d'entrades per persones, però demanem també que siguem un poc coherents i agafem únicament les entrades que sabem que anem a fer ús. No, que després sempre hi ha gent que n'agarra de més per si acas i sempre es queden butaques buides i gent fora que ha volgut entrar. I no és la idea, no?
La qüestió és que estiguen totes plenes, no? Perquè la gent totes ha fet un ús responsable.
Tota la gent que siga possible que ho veja, també sent conscients de la limitació de l'espai, perquè és un auditori que queda menut, però en la mesura del possible que vagi el màxim número de gent possible, la veritat, i vull anar, clar.
I no sabem, perquè en algun cartell que es va penjar ja fa unes setmanes enrere es parlava, no?, de la participació amb una formació que crec que també fa algun tipus de tribut a Queen. Finalment no sé si serà aquest espectacle conjunt.
Sí, és un grup de Castelló que és més conegut com a Dry River, que és el seu nom artístic, però quan es dediquen a fer el tribut a Queen, el seu nom és Fat Bottomed Boys, com és un, fan un elogi, suposa, una cançó de Queen que en lloc de Boys és Girls, però bueno. I això, és un grup que es dedica a fer tributs a Queen per a poder finançar la promoció dels seus discos originals, i ens vam fixar amb ells i vam contactar per si a cas teníem la sort de que estigueren disponibles aquest cap de setmana i els agradarà el projecte i tota la pesca, i vam tindre sort i sí que podrem comptar amb la seva presència les dues dates. A més, també tindrem participació d'una agrupació coral del poble, o sigui, que és un espectacle digne de veure.
Que promet, no?, en aquest cas.
Promet. Jo estaré tocant, però no sé si uno voldria estar baix escoltant i mirant, sí.
La indumentària no sabem si ja és demanar massa, no? Que estigueu una miqueta inspirats en Queen o no?
La veritat és que me pilles que encara no l'han decidit i encara no ho han parlat.
Però bueno, encara n'hi ha marge.
També tenim que deixar alguna cosa a la sorpresa, no?
Sí, sí.
No vaig a contar-te o...
No, està clar. Jo era per si un cas caia, jo dic, pues, la qüestió
sí,
és preguntar. Doncs, si et sembla, Enric, avui dissem per així, però ho farem la setmana vinent, no molt tard, perquè de ben segur la gent esgotarà prompte les entrades, però fem un recordatori, si et sembla, la propera setmana.
Perfecte. Doncs, parlem la setmana que ve.
Com sempre, Enric, moltíssimes gràcies i fins pronte.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres una setmana més anem a presentar-te aquesta segona edició de l'espai L'alcalde t'escolta, que bueno, la veritat és que són molts els oients que ens fan arribar les seues preguntes, les seues queixes i suggerències a través de les xarxes socials, així com a través del mail vilarealrespon@gmail.com, que podeu seguir enviant-les perquè nosaltres anirem arxivant-les i anirem contestant-les al llarg dels programes. Però ja tenim ací a l'alcalde de la ciutat, a José Benlloc, per a contestar a 10 preguntes durant uns 25 minuts d'espai. Què tal, alcalde? Molt bon dia.
Pues molt bon dia. Bé, content que la gent ens faci aquestes reflexions i aquestes reclamacions, perquè d'això se tracta. Contestarem totes les que podrem, perquè sé que esteu tenint molt d'èxit i que s'està remitint moltes coses. Vull dir també que n'hi ha molts altres mitjans per a poder-nos fer arribar aquestes queixes, però bueno, anem a fer públic d'alguna manera algunes qüestions que me pareixen importants per a que tot el món les pugui conèixer. No?
Doncs anem a començar amb la primera d'aquestes, Mari Carmen Manrique, que deia quines solucions dona per a poder dormir els veïns que vivim davant del Cotton el divendres per la nit. Un poc el tema de poder combinar aquesta convivència entre festa, no?, i descans.
Pues la veritat és que és un tema complicat, no el tenim només en aquesta zona, el tenim en diverses zones de la ciutat. Ja no som un poble xicotet, som una ciutat gran que té serveis, que té activitat, que té oci, i en aquests moments tenim diversos fronts oberts en aquesta matèria i estem intentant buscar solucions, mirar en aquells llocs on aquests problemes s'han produït, quines solucions s'han articulat. I en aquest cas del Cotton concretament, que és el que li preocupa a aquesta senyora, pues el que li tinc que dir, hem fet algunes accions en molts casos. El problema no el tenim en el soroll que pugui produir el propi local, la discoteca dins, perquè ahir hem aplicat estrictament en moltes inspeccions de policia autonòmica, de policia local i de policia nacional, que tinga tot en condicions, inclús se li ha requerit i se li ha exigit que tinga en condicions això. El problema està quan hi ha una concentració humana de persones en el carrer, que és un dret constitucional, que el tenen a estar i que quan parlen uns i altres i moltes vegades, pues, evidentment, si s'han de festa un poc contentets, pues, alcen la veu, se poden produir rinyes o discussions, i això és el que jo crec que està generant un greu problema, com en Padre Molina, l'altre dia vam estar en els veïns també del Padre Molina, o al costat del casal de festes, o en altres llocs de la ciutat. Val? Jo el que li puc dir és que jo crec que la solució evidentment ve per l'educació de les persones i evidentment aquest tema per a aquesta senyora no li va servir massa, però sí que és veritat que hem comprovat que amb major presència policial i amb més pressió a aquest nivell i en la medida que podem podem fer-la, perquè nosaltres ja entendrà que no podem evitar que la gent estigui en el carrer, té tot el dret del món a estar, i si decidís concentrar-se d'aquesta manera, doncs podem cridar-li l'atenció per a que no xille. Evidentment, si us en passa 20 pobles, doncs podem obrir expedients, evidentment, d'ordre públic, de convivència, etc. I jo sí que me compromet de nou a fer campanyes, a continuar controlant en aquest sentit això, no? Però ja li dic que ho tenim en diversos puestos, en totes les ciutats d'Espanya tenen aquesta problemàtica als alcaldes, i sí que li dic que en major presència policial, i en això estem, en aquests moments intentant millorar-lo, jo crec que podem millorar-lo un poquet.
Doncs bé, una altra de les preguntes de Sònia Salvador diu: quina solució em dona per a les vivendes del centre que estan abandonades i en males condicions?
Pues ojalá la tinguera, però és un problemón molt més greu de lo que Sònia possiblement reflexiona, no? El problema que tenim en este cas, en primer lloc, l'Ajuntament de Vila-real torna a reiterar, no tenim competències en matèria de vivenda i per tant més allà de cobrar l'IBI a la gent, que és l'impost que nosaltres podem recaudar directament del bé immoble, nosaltres no tenim competència, com dic, en aquesta matèria, i ho hem passat molt mal aquests anys perquè teníem diversos plans de vivenda en marxa que ens hauria agradat poder adquirir vivendes per a fer algunes coses en la ciutat, especialment a les famílies amb majors dificultats, però també per a destinar-les al servei públic. Moltes vegades inclús ens poden servir, i això sí que ho hem fet en algun cas, arribant a acords amb propietaris i llevant-los l'IBI i convertir-lo en aparcament, per exemple en el carrer La Comuneta, que tots coneixen com La Comuneta, allí vam arribar a un acord en una família, o hem arribat a acord també en diverses cases que estaven en males condicions, pues finalment derrocant-les i convertint-les en aparcament, en uns quants puestos d'aparcament. No ho convertim en algo de propietat pública, sinó que de moment, mentre ella no obre o aquesta família no ho puga vendre, etc., el que fem és utilitzar-lo per a tots, i a canvi pues no li cobrem l'IBI en un acord que fem, en la contribució, i aquesta és una solució interessant. Però ahí tenim un problema que no pot abordar l'Ajuntament, que l'ha d'abordar evidentment la Generalitat Valenciana, que el seu ho hem dit mil vegades al govern del Botànic, que li ho hem dit mil vegades també, jo he parlat també, per exemple, amb representants de molts partits polítics en València que recolzen este govern, com és de Podemos també, i que n'hi hauria que fer un gran plan en la comunitat per a poder adquirir aquest tipus de vivendes per a aquest tipus d'usos, perquè aquest tipus de vivendes les anem a tindre durant molts anys generant molts problemes.
Sí.
El problema quin és? El problema és que són antirentables la seva rehabilitació o la seva construcció. És a dir, comprar una casa d'estes, algú que l'hagi heredada, o que és propietat privada, evidentment, això ho hem de tenir en compte, o expropiar-la directament des de l'Ajuntament i obrar després damunt d'ella, que la majoria tenen unes condicions que n'hi ha que tirar-les en aluminosis, en dificultats, i tornar a obrar de nou, és més car, doble car, que adquirir una vivenda que en aquests moments està nova, com se veurà en el pla de vivenda que hem ficat en marxa, que tinc bones notícies, de que crec que adquirirem algunes vivendes per a la ciutat, en aquest pla que té la Generalitat, i en el nostre propi. O sigui, així tenim un problema en les cases. Per tant, recordar, som propietat privada, no podem fer el que ens doni la gana. Podem arribar a acords amb la gent, i és el que intentem fer. Però tenim el greu problema de que el moment immobiliari, la situació actual, n'hi ha tanta vivenda en aquests moments nova, no venuda, en la ciutat, que no fa atractiu que ningú les pugui adquirir i ningú se pugui fer res. I què li pareix si des de l'administració pública ens gastarem més diners de tots en algo que és el doble de car que anar a buscar una casa en ascensor adaptada i nova? Seria absolutament absurde, inclús podríem estar ratllant la malversació de fons públics. Si te gastes el doble en una cosa que podries obtindre en el mercat molt més barata, ahí tenim un problema que és per a reflexionar molt, molt més profundament. No?
I complicat, a més. Doncs anem a continuar contestant, jo crec que està contestant de forma concisa. En aquesta ocasió, una queixa de Roman Albella, que diu que es respecta l'enllumenat de l'Avinguda Europa, ja que en alguns trams, com per exemple on es troba el restaurant de el Caldimoni, la il·luminació és lamentable.
Mire, precisament jo vaig a les 7 del matí al gimnasio, a l'inlínia, al costat de l'estació, i és una de les coses que fa mesos que estic matxacant molt a serveis públics municipals, perquè especialment és una zona que va moltíssima gent de matí des de l'estació a l'hospital, metges, infermeros. O sigui, soc conscient dels problemes que hi ha en la ciutat i la realitat. I ja li he dit al regidor que hem de fer un pla especial ahir de reilluminar-ho, inclús estem plantejant-nos ampliar la cera que va per, com li dic, el gimnasio, la tenda de sofàs, d'Alfonso, tota aquesta zona d'ahir, perquè n'hi ha faroles enmig i no passa una cadira de rodes o un carro, i evidentment està molt mal il·luminat, que genera ara ja que han canviat l'hora i a les 6 del matí o les 6 i mitja encara és de nit, certa inseguretat, perquè després n'hi ha que passar per el pas subterrani per anar a l'hospital, etcètera, etcètera. I li tinc que dir que, evidentment, tenim un pla de millorar molt més la il·luminació, però és veritat que tal volta s'ha generat un poquet de preocupació aquests dies, perquè les últimes tormentes és una de les zones més complicades del poble, que, com sabem, van haver inundacions de nou, que jo vaig estar allí per la nit en la policia, que estem intentant buscar solucions. Hem millorat molt el tema del cedre, però ahir continuem tenint molts problemes i se van cremar tres quadres de llum, en el que ens va generar molts problemes i ha estat moltes nits apagat. Jo tinc fotos que li feia la foto quan estava apagat, la remitia a serveis públics, ells me contestaven que tenien un problema en els quadres finalment s'han canviat, ara ja n'hi ha llum i estem en un procés de millorar, evidentment, la il·luminació, perquè considerem que és una ruta que se trasiga molt i ara en hivern especialment, en què de nit també n'hi ha activitat de l'hospital, allí d'allà l'hospital de Cavallbroc i Llop, etcètera, etcètera, doncs creiem que té que millorar-la. Per tant, dir-li que estem treballant i que notarà una diferència segur en breu.
Molt bé, molt bé. Doncs parlem, canviem completament d'assumpte, perquè Brenda diu: senyor alcalde, m'agradaria saber quants diners es destinen a subvencionar els bous al carrer.
Pues en absoluta transparència, con tot el que se fa en aquest ajuntament, independentment del debat de bou sí, bou no, i l'opinió que cada un tinga respecte a aquesta qüestió, saben la meua quina és, però estic disposta a debatir i a parlar i a conversar en qui tinga arguments distints. Nosaltres hem fet un gran esforç per a millorar aquesta situació i la quantitat és molt concreta. Venen a ser sobre els 140.000 euros anuals. Uns 60.000 euros són el que ens gastem en el que són l'alquiler l'alquiler dels animals, diguem, per a l'exhibició, quan són de ganau, la compra d'aquells que són bous serrils o els mansos, per a poder, a través d'una ganaderia local, intentem també que se quede tot en la nostra ciutat com moltes coses. També tenim en Vila-real dos ganaderies de bous, això ho té que saber la gent, on viu gent, on treballa gent i on generen economia. I després, per un altre costat, pues, també tinc que dir que bueno, n'hi ha també pues, tot el tema d'infraestructures, seguros, enfermeros, metges, és a dir, 60.000 en els animals i el resto en tot el tema d'infraestructures, seguretat i tot això. Uns 140.000 euros és la realitat, ahí estan les factures, està tot absolutament transparent i bueno, pues, si és molt o és poc és un tema que cada un té que valorar, però jo l'únic que vull dir és que són 10 dies a la setmana en les quals en la majoria de les dies se fan espectacles taurins en les festes, tant de setembre com de maig, i que normalment hi ha una mitja d'unes 6 a 7.000 persones en el recinte de la vila. Per tant, no sé quin espectacle té tantíssima gent. A quan és cada persona dices que estan d'acord en aquesta activitat i van a veure-la, pues, evidentment una quantitat molt xicoteta. Per tant, jo crec que és absolutament viable i rentable per a l'impacte econòmic que té després en la ciutat. Un encierro, per exemple, que estan també ahir els diners dels encierros que fem en el mes de maig, avui abans, pues, venen a vindre unes 12.000 persones de matí, no? Els bars estan plens, restaurants, penyes... Per tant, bueno, ja li dic, fora del debat de bous sí, bous no, si el que volia saber és la quantitat, el que ens gastem són 140.000 euros. Xenoa només va valer 70.000 euros i en hora i mitja se'n va anar a sa casa. Molt bé, va fer un excel·lent espectacle.
Però bé, pregunta contestada. També Pepe Meneu diu: quin dia faran l'encesa de les llums de Nadal, abans o després de Santa Caterina?
Pues Pepe Meneu està molt preocupat per la llum de Nadal, com l'alcalde també ho està, perquè és un debat continua també. Primer, els primers anys de la crisi, quan vam arribar en 2011 i n'hi havia un 26% de paro en esta ciutat, pues estava el debat d'alguns pobles, inclús l'alcaldessa Carmena en esta última legislatura quan va accedir se va comprometre a no ficar-ne i Podemos va dir que no anava a ficar llums en les seues ciutats i després va i Madrid ha estat més il·luminat que en la vida. És a dir, s'han donat compte, evidentment, en la mateixa reflexió que l'anterior dels bous, que tot el que se fica, cada euro que se fica i se multiplica per 3. Està demostrat que generar certa il·lusió a la gent, felicitat, almenys són unes dates entranyables, que a tots ens agrada també que de tant en tant puguem viure-les en família i bueno, per alguns són dates difícils, per records que tenen de les persones que ja no estan, etc. Però vulguis o no vulguis, són unes dates prou especials, en les que fem moltes activitats també des de l'Ajuntament i en les que ens preocupa especialment el nostre comerç local. El xicotet, el que tira endavant, el que ha estat estos anys lluitant per estar ahí. Tenim la sort de tindre una ciutat, el seu dia l'altre dia els comerciants en una reunió junt al regidor d'Economia, al tenent alcalde Xavi Ochando, tenim una sort tremenda, no n'hi ha cap poble o ciutat, jo diria, en la Comunitat Valenciana en aquests moments que tinga el múscul comercial que tenim, malgrat que parega que en tenim poquet. No, no. Quan ve Moliner, el president de la Diputació, així, moltes vegades, que ens passegem pel centre i alguna vegada em diu: quina sort teniu, això no és tan cap puesto de la província, no? ho hem lograt mantindre i les llums són molt importants. Per tant, me preocupen molt i tinc molt d'interès. El problema quin és? El problema de l'excusa, que no és excusa, que és una realitat, que he estat plantejant ja en les altres preguntes de l'altre dia de la famosa llei de contractes de març. Uh-huh. Abans agarràvem, contratàvem més o menys, perquè no són grans quantitats econòmiques, a empreses que ho alquilen i ho munten, perquè la gent entendrà que això va canviant cada any, van introduint-se noves tecnologies, leds, no quedaria molt bonic que les comprarem sempre les mateixes, i les ficarem ahí, no? Mos és més rentable el tema d'alquilar-lo a empreses que es, pues, ho enduen i que no tenim que fer manteniment, canviar bombilles, etc. I ara ja no podem adjudicar-ho a qui mos dona la gana més o menys, per a que mos entenga la gent, igual que mos ha passat en la poda, igual que mos ha passat en 1000 contratacions del tema del Servei Municipal d'Esports, pel tema de les empreses que presten els serveis de les activitats, és a dir, des de març mos tenen absolutament castigats en el tema de tindre que publicar absolutament tot a una plataforma estatal que se pot presentar qualsevol empresa d'Espanya. En aquests moments, per exemple, s'ha adjudicat la redacció del projecte del Gran Casino i la Tagoba, uh-huh, i se ho ha adjudicat una empresa de Madrid, que és l'única que s'ha presentat, fiques vostè, no? És a dir, bueno, pues estan treballant molt bé, són xavals joves que venen així, agarren l'AVE i estan treballant un projecte d'un edifici que no coneixen, que no són d'esta zona i tal. Bueno, pues això és el que estem vivint i no n'hi ha remei, o sigui, ho diu la llei, i fins que logrem canviar-la un poquet, pues està ahí. Què ha passat? Pues que nosaltres vam aprovar el pressupost en el mes de juliol, el 26, en agost ja sap que és un tema prou complicat, i hem tingut 2 mesos per a licitar això. Està l'aplica en marxa i crec que no arribarem massa pronte com m'hagués agradat arribar, que m'hagués agradat adelantar un poc i que abans de Santa Catalina estiguen en els llums. No van a poder estar abans de Santa Catalina. Anem a fer tot el possible perquè estiguen quan abans, perquè ja li dic que per a nosaltres és un tema molt important, no? I en aquests moments que estem ressorgint, que hem tornat a tancar este mes com la segona ciutat de tot el País Valencià en menys paro, majors de 50.000 habitants. Benidorm per davant de nosaltres perquè encara té turisme i tal, però molt poquet, unes dècimes, i nosaltres en el 14,08, que és un dato brutal, no? Quan vaig arribar a alcalde teníem un 26% de paro, 6.500 parats, i en aquests moments ne tenim menys de 3.000. I això, evidentment, és un drama encara, però estem molt millor que altres, no? Per tant, molt important estimular el comerç, Padeix és molt important, estem parlant en ells d'alguna iniciativa nova enguany, que pot ser atractiva, però són capaços de ficar-la en marxa, i dir-li a Pepe Meneu pues, que lamentant-ho molt, des de luego, antes de Santa Catalina, si ell és el que volia, pues, no les anem a poder tindre.
Doncs bé, haurem d'esperar en aquesta ocasió. Pel que fa a Rebeca Gil, deia, per què em trobo un matalàs damunt del meu cotxe, crida la policia, em diuen que me'l baixé jo i el fica a un costaet. Diu, eren festes i no arribaven a totes les queixes. Diu, contracte més personal, ja que de segur que hi ha molta gent parada. Bueno, i la meva pregunta, per exemple, què han de fer els veïns si es troben en una situació així?
Bé, doncs molt mal per part de la policia, evidentment. Dir-li que evidentment la contractació de personal no és tan senzilla. Nosaltres tenim una limitació en la llei en la mà, ja no és un tema només de diners, que també estem complicats, sinó que ojalà jo poguera contratar. Vostès pensen que l'alcalde de Villarreal, que se presenta a les eleccions cada 4 anys, si poguera contratar 500 persones cada any a l'Ajuntament no les contrataria, no? Pues claro que les contrataria, quedaria molt bé moltes famílies i molta gent. No podem contratar. El problema és que fem el que podem en matèria de personal, però el que no és normal és que un policia li diga això, no? Val. Entonces, a mi el que m'agradaria, quan la gent crida a la policia, que té tot el dret del món, però és veritat que ara estem fent una campanya molt potent i que tenim que informar també que n'hi ha un telèfon que no és el de la policia, que per a nosaltres és molt important, que és el 010, val, que és el de serveis públics, i que ells sí que tenen el contracte directament en l'empresa que té que fer les replegades voluminosos. I possiblement la policia que està en temes delicats en festes, en què pues, no justifica això la contestació mai d'un funcionari públic i d'un agent de l'autoritat. Val? Però li dic que moltes vegades l'utilitzar els telèfons que tal volta no haurien de ser, perquè moltes vegades tenim a la policia local com la que ho fa tot en el poble, no? I al final ells després tenen que filtrar això, tenen que cridar. Bueno, dic que no està justificat això, però que vull que se potenciï, que s'utilitzin els telèfons que toca. I després una cosa molt important. M'agradaria, perquè hi ha un servei que paguem i que contratem i que van i ho arrepleguen. Per tant, aquesta dona no té el per què ella agarrar-hi se matalab ni fer absolutament res. I aquest servei tenim el personal adequat, però tal volta no l'hem canalitzat adequadament al telèfon que tocava. Allí aquesta policia no ha fet el que tocava. Això és el que ha passat. Ara bé, m'agradaria que quan passa això, la gent li demani al policia el número de placa val? I el número, perquè jo no me tallo un pèl d'obrir expedients informatius i de requerir i de cridar al despatx, que tenim casos cada dia que la gent se queixa igual de policies que d'altres funcionaris, que d'altre personal de la casa. I nosaltres li demanem responsabilitats a la gent per descomptat. Val? Per tant, es agrairia que quan fan una queixa d'aquest tipus, pues, immediatament tenen tot l'accés a l'Ajuntament com creguen convenient, a través de la web enviem un missatge, al meu Facebook, tenen el que vulguin per a remitir, ahí va ser el policia que se va identificar en el número tal. I jo ràpidament, evidentment, li demanaré les explicacions que li tinc a demanar.
Molt bé. Doncs en aquest cas, també, per exemple, Jesús Ceba diu per què no es planten arbres a la Séquia Major entre el passeig de l'estació i Furs de València, que considera que és l'únic tros de la trama urbana on no hi ha arbres.
Pues és veritat, té raó, el que passa que, com sap, el tema de la Séquia Major és un tema específic, és un tema que té entitat pròpia. Nosaltres des de l'Ajuntament, conscients i que a més som partidaris dels equips de govern, sempre ho hem segut, de que la séquia continua estant oberta, l'han ballada finalment tota, hem fet un gran esforç també des d'aquest Ajuntament estos anys, com que sóc alcalde, per acabar-la de ballar. Recorda que aquests debats eren de l'altra legislatura i que se volia que se ballara tot al final per a la protecció dels xiquets, la vam arribar a ballar tota, invertint molts diners, i avui jo crec que és un espai que estem estudiant de quina manera podem millorar-lo com un espai de passeig, d'esbarjo, i que permetisca una major qualitat de vida en la ciutat, recordant el que és l'Auia, l'Auia dona vida, etc. Estem en el projecte de la segona fase del Molí la Vila, que la millorarà i tal, i després ahir hem contratat un estudi dins d'un pla estratègic que ens demanava insistentment i que nosaltres també estàvem d'acord, el casal Jaume I i alguna gent que n'hi ha al voltant d'algunes associacions de la ciutat preocupades per fer un pla estratègic sobre la séquia, perquè podria ser un atractiu interessant en la ciutat. Tenim conclusions molt interessants que les traurem, i concretament aquest tramo d'ahir és un tramo que té un problema, com ell sap, i és el problema de l'estrangulament d'una casa que te permetís una dificultat de mobilitat molt potent i molt complicada. Val? Evidentment, plantar arbres en aquests moments allí encara faria més difícil accedir, més difícil passar, crearia un embús que podria ser un poc perillós des d'aquest punt de vista. Som conscients, estem treballant en algun tipus de solució, o bé se pot arribar a buscar acords d'expropiacions, veïns, descostats, que alguna cosa, si és una casa no la podem tocar, però quan són naves a lo millor que ja no tenen activitat, estem estudiant la possibilitat, ojalà no tinguérem la deuda que tenim i mos han deixat i tindré que pagar el que els altres no van, o sigui, van fer però no van pagar, perquè estem pagant jardins, avenides, carrers, i poguérem fer coses noves nosaltres, però estem pagant especialment tot el que els empastres que el Partit Popular va fer, i ahir pues, per expropiar és que iniciar un expedient, és que jo no m'agrada enfrontar més veïns expropiant-los, evidentment m'agrada arribar a acuerdos, perquè al final és la casa d'U i la propietat d'U, i bueno, pues, si no podem arribar a aquest acord, ja li ho he dit al regidor i tal, i estem treballant en aquest tema, quan tinguem el pla estratègic que acaba de la séquia, ja veure quines opcions ens dona, pues, la idea que se té plantejat, que ja hem treballat en ella fa un temps, és fer una espècie d'ampliació de del pont que n'hi ha allí i tal, per a poder salvar aquest tros d'estrangulament i que ho poguera passar perfectament per damunt de la séquia, en un pont pues, de ferro, integrat de madera, no sé, en algunes solucions, que te permetirà que no se produirà l'estrangulament i aleshores ja ho decoraríem en alguns arbres, que evidentment me pareix un tema interessant. No?
Molt bé, doncs ens queden tres preguntes per a recopilar un poc, alcalde. Donarem uns 6-7 minutets com a molt. Val? Lluís Cabedo, per exemple, diu on es pot consultar els diners que dona l'Ajuntament a cada associació de veïns de forma pormenoritzada, ja que bueno, ell considera que hauria de ser públic, no, això?
Bueno, és absolutament públic. El problema que estem tenint en aquests moments és que l'excés de transparència, que no és mal, el que genera és una quantitat d'informació tan brutal. Vostè considera que jo dicte uns 7.000 decrets a l'any des d'alcaldia, 7.000. Autoritza proper d'unes 35.000 factures en una ciutat que té 50 milions d'euros de pressupost, que evidentment la majoria van a personal i a les deudes anteriors i a tots els empastres que tenim que cobrir, però que és moltíssima informació la que se genera. No? Aleshores, tota aquesta informació se publica. Nosaltres, quan jo dicte la resolució després de la convocatòria de les subvencions a les associacions de veïns i se s'adjudica cada una quantitat i pas conceptes concrets, tot pormenoritzat, se publica en l'edicte, val? Que està en la web municipal. Que està uns dies i després, evidentment, ja forma part un poc de la història perquè van entrant noves resolucions i noves, noves decisions que se van prenent per part de la Junta de Govern o de l'alcaldia. Val? Bueno, això sí és el problema, és a dir, que si no ho agarres en aquest moment, en aquests dies que se produís aquesta publicació, perquè és absolutament transparent i se publica, com dic, pues possiblement sigui un poc difícil averiguar-ho. Si este veí mos fa un escrit a l'Ajuntament, una instància a l'alcalde demanant-me-ho, jo li passe còpia. Tinc l'obligació de fer-ho i no tinc absolutament ningú tipus de problema. La llei de facilitació de la informació a l'administració li garantís a tots aquests drets. I bueno, tampoc és descabellat i des de luego sí que donat que bueno, no m'havien plantejat mai esta duda perquè ni esta pregunta perquè suposava, i així jo crec que és, que a través dels presidents de les associacions de veïns són 17 les que subvencionem, són 33.930 euros el que n'hi ha en guany i bueno, a través d'elles jo pensava que elles informaven a les seues assemblees i que tot el món està enterat en les associacions d'en què se gasten els diners. Hi ha festes, hi ha activitats culturals, hi ha activitats formatives, hi ha de tot, i que per tant no feia tanta falta. Però si és aixina, també li dic que no n'hi hauria cap problema, ho parlarem en les associacions de veïns de la Federació d'Associacions de Veïns, que en la pròpia web municipal, a veure si en un huequet podem deixar-ho fijo, no? De manera resumida almenys, però que ho puga entrar i ho puga veure en la regidoria de participació ciutadana.
Molt bé, doncs per exemple Sari Llorenç en aquesta ocasió parla també de l'enllumenat, però parla del carrer d'Angelina Abad. Diu, a l'eixir per les nits dona molta por passejar per allí. Diu, els veïns del carrer vam anar a l'Ajuntament a ficar una instància, però al no estar trencades les faroles no van voler canviar-les.
Mire, no és realment aquesta realitat. Possiblement li deguen dir això i li demane disculpes a aquest respecte si algú li va dir això. No? Tenim algun problema en algun carrer puntual de la ciutat perquè encara, d'alguna manera, perquè ens entenga la gent, aquest carrer no és públic, és privat. És de la comunitat de propietaris que n'hi ha allí. Tenim algun cas que altre per la zona de Botànic i tota la zona que està dient ella, per els empastes que se van fer allí. Vostès saben que ens va tocar acabar alguns carrers, a aquest equip de govern, a obrir-ne alguns. Finalment van poder arreglar l'Alfons el Magnànim, Corts Valencianes. Encara tenim dificultats ahir. Ara, després d'arreglar l'Alfons el Magnànim, l'han tingut que obrir. Molt bé, perquè hem aconseguit un acord amb Iberdrola molt potent que explicarem en els pròxims mesos i estem fent una tremenda inversió Iberdrola i red elèctrica en la ciutat perquè no hi hagi talls de llum. Antes era molt habitual que quan hi haguessin tormentes ens quedarem sense llum i últimament ja és molt menys habitual perquè s'està fent una gran inversió per Iberdrola. No? Però aquest carrer, perquè ens entenguin, aquest carrer és d'ella i dels seus veïns. Aleshores, nosaltres, bueno, és veritat que se li va donar nom, no el vam donar nosaltres, el va donar l'altre equip de govern en un empastre més, com habitualment feia, i tenim un problema. Però tenim una solució al respecte. Si els veïns se reunissin i mos cedissin a la ciutat, és a dir, eviten que siga públic i mos deixen passar a tots d'alguna manera, que mos estan deixant passar a tots, perquè mos estan oberts, però entonces nosaltres podem invertir diners públics de tots en ICE. Si podem gastar tots, podem invertir diners de tots perquè ens entenga. Per tant, jo el que li demane és que puga demanar una cita en Paco Valverde, en el regidor de serveis públics, que tenim un model de conveni, que ja l'hem fet en alguns casos, en el que ens cedissin per a l'interès públic i estem dispostos, per tant, a fer una millora de l'il·luminació i de lo que creguem convenient. Però és un problema jurídic que n'hi ha que solucionar prèviament, però estem dispostos a parlar-ho.
Doncs bé, tanquem ja aquest espai amb Miguel Pinedo, que diu em van multar el passat mes de juliol per estacionar 30 centímetres damunt d'un pas de vianants, concretament el que hi ha a les portes de la piscina coberta. Senyor Benlloc, vostè que és lletrat, té l'amabilitat de dir-me quin és el criteri seguit per aplicar l'article 94/2 de la llei de tràfic al nostre poble i m'agradaria saber si s'aplica als 24 hores del dia, 7 dies a la setmana.
Bé, doncs com a alcalde i com a lletrat, evidentment jo no li puc contestar com a lletrat en aquests moments, jo com a alcalde puc ser si soc mestre, ama de casa, amo de casa, és a dir, però sí que li tinc que dir a Miguel, pues que anem a veure, el criteri a l'hora d'aplicar la llei, ningun lloc s'estableix ni la Constitució ni la llei per part de l'autoritat, és un criteri de la gent de l'autoritat que d'ofici detecta una infracció. La gent de l'autoritat és el policia local, que ell té que aplicar una sèrie de principis que diu la llei, que dependeran evidentment de la seva apreciació de l'objectivitat que se produís, principis d'oportunitat, principis de proporcionalitat, principis de prudència. La majoria de vegades, des de luego, el que intentem conversar en ells i dir-los és que si no molesta ningú algo, que no li amarguen la vida a la gent, si no molesta. Però la gent té que entendre que moltes vegades li pareix que no i des d'un ventanal ho l'ha vist, ha cridat i i ha fet una crida a la policia dient n'hi ha un en el pas de peatons que ha aparcat ahí damunt. Quan hi ha una denúncia, això queda avui registrat absolutament tot en el nostre video wall i en el nostre sistema de denúncies. I per tant, ell té l'obligació d'actuar. Això en primer cas. Jo no sé si ha sigut el cas o no. Però encara que no ho haguera sigut, evidentment és el policia al que li correspon decidir emitir la denúncia. I sa denúncia té un procés de tramitació en la que jo no he intervengut marcant ningú criteri. Els criteris són els de la llei, si és legal o no és legal. I este senyor, després la remitís, la gent de l'autoritat així, té l'apertura d'un expedient, s'informa jurídicament per un funcionari municipal que aplica el criteri que hi creu, si és greu, si és lleu, etcètera, etcètera, i finalment me ve la resolució a mi de la que jo no me puc apartar. Si jo m'aparte, el que estic fent un delicte soc jo, perquè entenguin quina és la funció d'un alcalde, perquè pareix ser que així pues, soc jo el que marca els criteris de quan se multa i quan no. Ell fica un exemple que és prou lamentable, que són els dies de futbol o els dies d'activitats molt potents, etcètera, o de mercat, o de bous, o de festes, o de lo que siga. Sí. En tots els llocs d'Espanya el problema que tenim no és que no multem en aquests moments. Jo li puc dir a aquest senyor que li convida que vinga a l'Ajuntament de Vila-real, que demana una cita en la regidora de Seguretat Ciutadana, que li explicarà, li ensenyarà les multes que fiquem en dies de futbol. L'altre dia ens vam endur 6 cotxes d'un carrer que estaven damunt de la acera, que evidentment impedien eixir a les persones en cadira de rodes o davant d'una emergència, etc. Però entendrà que si tenim que tindre en un moment que n'hi ha 24.000 persones dins del camp de futbol, que vegin de tots els pobles desvoltats, de València, de Castelló, de tots els puestos, dicen el cotxe no es dona la gana de manera il·legal, evidentment no tenim capacitat per agarrar la grua, dos grues o tres grues, per multar i per endur molts cotxes que n'hi ha per tots els puestos. Però jo li dic que nosaltres multem i que anem a intentar buscar solucions perquè moltes vegades en la multa no guanya res. Entonces, a on van els policies normalment? Jo no li dic que n'hi hagi algun cas que s'extralimite o que no aplique bé el criteri i ell també té tot el dret del món en un estat de dret a ficar un recurs, ahir ese recurs explica que ha passat i a demostrar-me que això sí que és una competència meva en un moment determinat, resoldre'l, que no tenia raó el policia i que s'ha extralimitat. Si això és així, jo ho resolc. Però vull deixar clar que no depèn de l'alcalde a qui se multa, a qui no se multa i en quin moment se multa. A mi m'han multat sent alcalde en 3 ocasions. En 3 ocasions. I, a més, la grua se m'ha endut el cotxe en 2 ocasions i li puc demostrar si vol vindre a ser alcaldia, no? I una vegada, pues, jo li tinc que dir que també me vaig cabrejar prou, perquè és normal que un, quan li toquen el bolsillo i quan el multen, pues, se cabreje, no? I tampoc molestava jo tant, però és veritat que tenia raó el policia i que jo no podia deixar el cotxe allí.
Doncs bé, tanquem ja aquest espai de l'alcalde t'escolta. Moltíssimes gràcies, alcalde, una vegada més per haver contestat a totes les preguntes. Com que en tenim ja moltes per a la setmana que ve, doncs el dimecres que ve més.
Molt bé, moltes gràcies.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Arribem a les 2:02 del migdia. Nosaltres ja tanquem aquest espai, aquest programa Protagonistes. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb molta més actualitat i més protagonistes. Vos deixem amb els nostres companys d'esports, amb Javi Mata i amb Miguel Batalla. Que passeu molt bona vesprada. Fins demà. Adeu.
De la casa.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2.